La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 13 de març, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català, que som tota la vegada i a tot arreu. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la subdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, i també amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials. I ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui el cafè i els mòbils seran els grans protagonistes d'aquesta secció. A quina hora us preneu l'última dosi de cafeïna del dia? Sou dels que no doneu per acabat el sopar fins que no beveu un cafè? I encara més, sabeu què és el primer que s'ha de fer quan et roben el mòbil? Doncs quedeu-vos perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia volem saber com la gent menja a l'hora de dinar o sopar. Ho fa amb la família, davant del televisor o en taulats. En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, Joan Ribas, antropòleg i investigador de la Fundació Alícia.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents.
Per això, un dilluns més ens visitarà el politòleg i sociòleg, professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar alguns dels temes més rellevants, com la pèrdua de més d'un 3% de l'IBEX, l'advertència de Brussel·les a les empreses per pujar els salaris o la situació del PSOE.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
A més, aquest dilluns també ens visita Francesc Marginet,
que, com sempre, ens parlarà de la plana cultural popular del nostre país i enfrontarà alguna de les nostres tradicions per seguir buscant la millor festa de Catalunya. A més, comencem setmana parlant amb el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, que ens explicarà la filosofia passant pels sedars d'una de les obres meses al cinema, Star Wars.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Rosa López, més coneguda com a Rosa d'Espanya, qui s'ha convertit en una referència musical nacional i internacional. Al llarg de la seva carrera artística no ha deixat indiferent a ningú. De fet, les xifres parlen per si soles. Ha venut més d'un milió de còpies dels seus àlbums i acumula un total de 7 discs de platí i 4 discs d'or. Avui Rosa López, més viva que mai, s'asseu als micròfons de la caravana per presentar-nos el seu nou single 1930.
I acabarem programa un dilluns més parlant d'òpera, Andreu.
La directora d'escena i divulgadora musical Maria Voronkova ens seguirà parlant amb el seu estil desenfadat de música clàssica, òpera i dones compositores.
Doncs tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, aquí has estalquejat avui.
No sabeu la il·lusió que em fa com a eurofan,
home,
de tenir avui amb nosaltres a la gran Rosa d'Espanya.
És més mono, es mou i tot, sí, o sigui, sí, està com brincant.
Home, perdoneu, o sigui, és una mítica d'Eurovisió.
Fas ullets d'il·lusió, eh?
Sí. Déu-n'hi-do, Rosa López.
Sí. De fet, jo els podria dir que apaga i vámonos, perquè està clar el que diré com a veredicte final, oi?
Està aprovadíssima, i diríem que és la matrícula d'honor d'aquesta secció.
Primer de tot, però, us he de dir que diria que la segona posició del rànquing de més publicacions és per ella, darrere de les 5.000 i escaig que tenia, que no me'n recordo qui va ser. Algun té...
Ada Parellada va ser, que tenia 4.000
tenia,
i pico?
Sí, sí, és
tenia,
veritat, sí. Ada Parellada.
Ah, que t'escolto, Andreu, eh?
Sí, sí, molt bé, Nino. La matrícula d'honor no se l'emporti Rosa d'Espanya, sinó tu. Però anem al gra, perquè us he de dir que m'he quedat flipant veient un vídeo de fa 2 dies del concurs del Desafío, on va haver de fer un exercici d'acrobàcies sobre el trapezi, aquest gronxador que està tan amunt, no, del sí. circ. I Déu-n'hi-do, us he de dir, perquè hi ha un moment en el qual es queda només enganxada dels peus i cap per avall.
Ai, Déu meu.
Jo no seria capaç de fer-ho, per
no,
exemple. A més, amb un programa de televisió en el qual...
Prime time, eh?
Si caus, ja la tens liada de sí, per sí, vida. Sí, sí. Després, i no li tindré en compte, però si no fos ella seria punt negatiu. És el tema dels vídeos, reels o com li vulgueu dir. No pare de fer vídeos. De fet, l'últim que ha fet és un al tren venint des de Madrid a Barcelona. Clar. Un altre fent les rutines del gimnàs. Un altre al cotxe cantant per felicitar l'any nou a tothom. En fi, que fa vídeos per tot. Ara bé, punt positivíssim, és que sap com vestir. tot i que de vegades hi ha petites esllavissades quan em va modo desigual, que jo ho respecto, però no m'agrada aquest estil de vestir, i ja està. És que no puc dir res més d'aquesta dona que em recorde quan era petit i que em va... Bueno, no, a mi no, a tothom. Va marcar a una gran generació.
Sí, sí, sí. Escolta, sí que em pots dir una cosa més encara.
Quina?
La gran Rosa López, la Rosa d'Espanya. Se'ns ha enganxat a tots una cançó.
Sí. Europe's Living a Celebration.
Com faria això?
No em facis...
Va, que canti,
si cantem tots, sí.
Va, fem-ho tots.
Va, 3, 2, 1...
Europe's Living a Celebration, todos juntos vamos a bailar. Europe's Living a Celebration.
Qué monos.
M'encanta.
Os habéis venido arriba, chicos?
Sí.
Doncs això passarà, però a partir de les 5 en aquest programa. Abans, però, Andreu, explica'ns el teu toc.
Doncs avui us porto el de la negació constant, és a dir, que et proposin alguna cosa i dir no directament perquè mai ho has fet i et fa por provar coses noves. Això em passa sovint, he de dir, una exemple aquest cap de setmana, que em van proposar patinar per Barcelona, pels carrils bici, cosa que mai havia fet, i em feia molta por. Doncs després de donar-li moltes voltes, de fet vaig estar mitja hora pensant-m'ho i negant que no volia fer-ho, vaig accedir i va ser de les millors coses del cap de setmana, ja us ho dic.
Si és que quan t'atreveixes a fer una cosa que val la pena i que a sobre t'agradaria fer-ho...
I a més també em passem el menjar, eh?
Sí?
Sí, 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 sóc bastant tiquismiquis amb aquestes coses.
Quin tipus de gent odies avui?
Doncs la gent que té protectors de pantalla, d'aquests reflectants, que t'impedeix veure la pantalla des del costat. Sí. Quina mania. Què tens? Quines coses tens a amagar?
És un xafarder, eh?
Ai, sí.
Sí, sí, sí.
La veritat és que sí. Però llavors m'impedeix ser xafarder. Llavors, per tant, odio aquesta gent.
Què et fa feliç, Andreu?
Doncs aquest cap de setmana m'han fet feliç moltes coses. Normalment no és així. He de dir que he tingut un cap de setmana d'allò rodonet.
Ara.
Però el que més il·lusió i feliç em va fer va ser que em vaig trobar els meus alumnes que tenia l'institut a primer d'ESO al menjador fa 2 anys, i em van conèixer pel carrer i em va fer molta gràcia que m'ho
diguessin. Oh, sí, això.
En propòsit de l'altre dia, quin era?
Doncs superaconseguit. Era el de netejar tot el pis, perquè ma germana venia, i, de fet, es va sorprendre. Ma germana em va enviar un WhatsApp i em va dir: ostres, que net que teníeu el pis, eh?
Sí?
Sí, sí.
No li passa que quan va un pis que olora... A mi em passa molt això, que olora com a lleixiu, olora net, dius... Això és que no estava gaire així abans.
No, la meva resposta va ser sí, és que el cap de setmana l'intentem deixar tenir tot net. Intentem, amb majúscules.
Nou propòsit, què?
Doncs mireu, avui fer tarda d'estiraments, perquè no sé com, però m'he despertat que no podia girar l'esquena cap a l'esquerra, i això no és gens agradable, que diguem.
Escolta'm, després t'han dit 2 o 3 que em va donar el meu fisioterapeuta, que van molt bé per l'esquena.
D'acord, perfecte.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I ja ho sabeu també que aquesta hora encetem en aquest programa la caravana, la cara B, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens expliques avui?
A veure, doncs, com que avui és dilluns, ho hem notat,
tot costa una
miqueta més.
Fa
doncs,
pujada.
Molt avui, eh? D'aquelles amb pendents forto. Doncs comencem aquesta nova edició de la cara B i ho fem amb el cafè com a principal protagonista. Va.
Ojalá que llueva el café en el campo. Pa que en Villa Vázquez oigan este canto.
A mi em diuen l'Anticuat, però jo sóc més d'això, eh?
Sí?
Que el d'abans. Sí, sí, sí.
Bueno, mira.
A mi també m'agrada molt.
Sí, sí. Salseta.
Escoltada la cançoneta i posat el context, toca la pregunta, com sempre, pels nostres oients.
Va.
I també per vosaltres. A quina hora us preneu l'últim cafè del dia? Pregunta molt important.
Sí, és un gran debat, eh? Jo crec que, com a molt, a les 5 de la tarda. Ja no passa.
5 de la tarda?
6.
Jo depèn del dia. Quan vaig a sopar amb la meva tieta, ens fem un cafè, però descafeïnat, he de dir...
Alerta, clar.
Va, a les 10 de la nit.
Jo hi ha dies que, ben sopat, toca un cafetó, sí.
Però tu parles de cafè amb cafeïna,
sí,
eh?
Sí, sí, cafè normal.
Déu-n'hi-do, Joan.
I sol.
Tu, Pau?
Jo, l'últim. Doncs a vegades el sopar també cap a les 10, o si no també a la tarda a les 8.
Compte.
No, aneu fatal, aneu fatal. Sí, escolteu això, per què us servirà. Tampoc sé què hauran respost els oients des de casa, però avui us explicaré a quina hora heu de prendre l'última tassa de cafè per no patir insomni.
Va.
I sobretot ni alteracions en el vostre organisme. Val? Perquè moltes vegades ho comentem: ai, és que em costa dormir, ai, és que tinc insomni.
Va.
Normal. Que podria ser el cafè. Va. Ai, ai, ai. Bé, en aquest cas, qui publica la resposta és un estudi fet a mans del diari britànic The Guardian, que ha conclòs que la cafeïna resta al nostre organisme fins a 6 hores. Repeteixo, 6 hores, eh?
Déu-n'hi-do.
Detall molt important. Després, òbviament, d'haver consumit una tassa de cafè. I que, per tant, és durant aquest període de temps quan la substància afecta l'activació de l'organisme. Per tant, 2 més 2... 4, no?
Sí, sí.
L'última dosi de cafeïna de cafè hauríem de beure-la 6 hores abans d'anar a dormir. És molt fàcil. És a dir, si sí, la cafeïna resta al nostre cos 6 hores, doncs tu, Nina, has dit que l'últim te'l fas a les 5 de la tarda.
Com a molt a les 6.
A quina hora vas a dormir?
Cap a les 12 a la 1.
Està justet.
Doncs en aquest cas et serveix.
Ja va bé. Va
dins
bé.
De la franja.
Sí. Per tant, mira, per exemple, si aneu a dormir a les 11, no? Màxim a les 5 de la tarda l'últim cafè. Si no, després, potser imminentment aquell dia no us afecta, però després a llarg termini podeu patir insomni.
Escolta, ho faré això, eh?
Sí. Mm. Què passa? Que sou de l'equip dels grans amants del cafè i us agrada beure'n a totes hores?
Sí.
Notícia, per cert, dedicada a la meva parella, que es beu 4.000 cafès al dia.
Ui.
Doncs, segons assegura aquest mateix estudi, una altra manera de consumir-lo seria olorant-lo.
Ah.
Pot semblar una tonteria, però, si ho diu un estudi, ens ho creiem,
eh? Sí, sí,
ho farem
cas.
Perquè què passa? Que asseguren que olorar cafè calma les ànsies i també ajuda a millorar la memòria molt bé.
Ep.
I estimular l'estat d'alarma.
Mira, justament avui.
Mira.
Estimular l'estat d'alarma.
Sí, ostres.
Avui fa 3 anys que...
Que van declarar l'estat d'alarma.
Que es va declarar
l'estat d'alarma. O demà, no? Avui o demà?
Avui,
13
avui,
de març, 13 de març.
Avui es va anunciar.
Exacte.
Sí. Sí.
Doncs mira, ni buscat tens aquesta relació. Per tant, si ets un... Com es diria una persona que li agrada molt el cafè?
Cafeïnòman.
Sí,
sona fatal.
Si ets un amant del cafè...
Cafè addicte.
Addicte al cafè.
Cafè addicte, doncs...
Aquest programa no ens en salvem ni una.
Mira, coffee lover.
Coffee lover. Ens ha agradat, eh? Ens ha agradat.
Sí.
Molt bé, molt bé.
Doncs si sou de l'equip dels coffee lovers, que jo crec que més d'un oient ho serà, oloreu-lo a la nit. Ara no et facis un cafè a la nit, perquè és que, escolta'm...
No,
no, no, no. I res, per això els experts, com deien, remarquen que sempre i sobretot a les coses del consum d'aquesta substància estimulant ha de ser equilibrat. I que prendre massa, tot i deixar aquest marge de les 6 hores del que us parlava, pot ser molt perjudicial per la salut. Cap descobriment, n'hem parlat molt en aquest programa.
Eren 3 o 4, sí, sí. No? O 3?
3. El 4 ja estàs al límit de perjudicial. Per tant, com hi anem? Estem a dilluns i aquesta hora ja us he colat el primer truquet de Lifestyle.
Molt bé, molt bé.
Ens encanta.
Més sí, cosetes. Sí.
Va, que avui vinc a salvar-vos la vida per partida doble perquè porto els consells definitius a seguir si mai teniu la mala sort de perdre o que us robin el vostre bé més estimat, el mòbil. Hoy he dejado mi teléfono. Us han robat mai el mòbil?
No.
Ai, Andreu,
no,
m'encanta
no.
Tot aquest...
No, 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 tampoc.
Toco fusta que
sí,
no em passi.
Sí, 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 toquem fusta.
No us ha passat mai?
No.
Ser jo l'única tonta.
Sí, no, jo és que vigilo molt.
Dos cops
a mi, perdut, jo l'he perdut.
L'has perdut?
Sí.
També et servirà.
Jo vigilo molt perquè aquí va vida i mitja.
Ah,
home,
ara.
L'atac de cor el tens, quan
no
saps on estàs.
Sí,
corroboro, me l'han robat 2 vegades.
2 vegades?
2 vegades. Per sort, la importància de tenir un bon seguro, perquè, no, et ve un atac de cor. Bé, dit això, el que us diré ara no és cap descobriment, ho deia fa un moment en Joan, i és que el mòbil hi tenim mitja vida. Ens agradi o no, hi tenim mitja vida, també les nostres dades personals, per això és imprescindible saber què fer en cas de perdre-lo o que ens l'hagin robat. En aquest sentit, us porto els consells, no? A mans dels Mossos d'Esquadra, que han publicat un vídeo per seguir uns truquets si tens la mala sort de perdre'l o que te'l robin. D'entrada, pot semblar molt obvi, però no tothom ho fa. Cal bloquejar al més aviat el dispositiu. D'aquesta manera, segons els agents, evitarem que qui tingui a les seves mans el nostre mòbil doncs pugui trucar a contactes guardats, perquè, mira, això a nosaltres que treballem amb la comunicació, sobretot els productors, serveix molt. Imagina't tu que, Andreu, et roben el mòbil
tenim
i truquen a la Rosa d'Espanya. Aquí tenim un problema.
Clar.
Per tant, bloquegem-lo per evitar que qui el tingui a les seves mans pugui trucar els nostres contactes o també inclús publicar coses a les xarxes socials o accedir als comptes personals. Fins aquí queda clar.
Sí, sí.
Però, clar, com es fa això? Doncs en el cas dels mòbils Android, com ara el Samsung, sense dir marques, el primer que heu de fer és entrar per internet a la pàgina del sistema operatiu, val? Una pàgina que hi ha activa per tots aquests tipus de dispositius, i heu d'activar l'opció Buscar. Val? Com que l'heu perdut, doncs el busqueu. Acte seguit et donarà l'opció de bloquejar el dispositiu a través d'aquesta mateixa pàgina del sistema operatiu, de la que us parlava, i un cop dins només haureu de limitar-vos a seguir les instruccions indicades. Realment és molt fàcil, però recordem, anem a bloquejar-lo. En el cas que el vostre telèfon sigui Apple, seguim sense dir marques, doncs el procediment és molt semblant. Heu d'activar l'opció Buscar el dispositiu, que està registrat, recordem, a la pàgina web de l'iCloud, no? Que és aquest núvol amb el que funciona, i també seguir les instruccions pertinents. Queda OK, queda clar?
Queda OK.
Queda OK.
Claríssim, sí, sí.
Doncs gairebé ja estem, eh? Una vegada bloquejat el dispositiu mòbil, que recordem, podeu fer-ho des d'un cercador normal i seguir les instruccions. Acte seguit, heu d'anul·lar també la targeta SIM, molt important.
Clar.
I també demanar-te un duplicat de la targeta a la companyia telefònica. Llavors, en principi, a partir d'aquí ha d'anar tot bé. Llavors, què et pot passar? Quan em van robar el mòbil, jo la vaig anul·lar i es van saltar una passa en el procediment i em van deixar sense número.
Ai,
Vaig estar 3 setmanes incomunicada. Res, en el cas de robatori, afegim un pas més en tot plegat, que és fer la denúncia pertinent i adjuntar-hi el número e-mail, que és la xifra que indica el dispositiu. Us ha quedat clar?
Sí,
ja
sí,
està.
Sí, sí.
A veure, jo desitjo que mai dels mais necessiteu seguir aquests truquets, però si algun dia teniu la mala sort, doncs ja ho sabeu, això és el que haureu de fer.
Sí, sí, informacions de servei a la caravana, com sempre, i acabem amb la musiqueta.
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Lorin.
Escoltaria tota la vida, aquesta cançó.
És increïble. És
també és d'escating, Joan?
Sí.
Sí.
Compro molt.
Sí. A mi m'agrada molt, aquesta cançó. I, de fet, amb aquest tema que estem escoltant, que és aquest Eufòria, la cantant sueca va aconseguir alçar el micròfon de cristall del Festival d'Eurovisió l'any 2012, ja, Passa ràpid el temps. Un guardó que ara, 11 anys després, l'ha motivat a tornar-se a presentar en el concurs. I sabeu què és el millor? Que ara ja és oficial, ara sí, Lorin tornarà a representar el seu país, Suècia, al Festival d'Eurovisió i lluitarà per fer història guanyant el concurs per segona vegada. M'ho explica l'Andreu, jo no ho sabia, que és aquí el veritable Eurofan. S'ha presentat amb la cançó Tatú, val? Un tema pop amb un beat inicial que ens parla sobre la relació entre dues persones que està arribant al seu final, però amb l'eternitat dels sentiments. Així doncs, jo crec que aquesta és una molt bona notícia, perquè si aconsegueix guanyar una altra vegada al Festival d'Eurovisió...
Sí, serà històric.
I també et dic, la cosa avui va molt a l'Eurovisió, perquè després la Rosa d'Espanya. I res, avui em despedeixo amb ella, amb Lorin i aquest Tatú.
Gràcies, Núria.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Para 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 para
Para-para-para-para-para-para-pam! Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, la pregunta del dia volem saber com la gent menja a l'hora de dinar o sopar. I em diràs, Nina, doncs mastegant. Et diré, sí, Joan, mastegant.
Anava a punt de dir-te, estava a punt de dir-te, carai.
Carai, Déu-n'hi-do. Doncs res, senzillament vull saber, esbrinar, si la gent ho fa amb la família, amb els companys de pis,
sí,
si ho fan davant de la tele, que moltes vegades passa
bona
això.
Bona aquesta, massa televisió i poca conversa.
El televisor és un gran...
La caixa tonta, en diuen.
De fet, un dels participants ja ho dirà, però és un més de la família. És que és molt fort, però sí, sí, la gent acaba assimilant a la televisió així, no?
No facis spoilers, Nina.
No, però aquest detall vull que l'escolteu i que estigueu atents, saps? I que el detecteu.
Perfecte.
Llavors, l'altre cas és si la gent s'entaula o no.
Sí.
Si no, si estàs davant de la tele i mires i ho fas davant del sofà, bueno, estàs assegut al sofà i tal, llavors ja no ja es perd aquest moment d'estar entaulat, no? Llavors en parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, com sempre,
sí,
però em diràs, i Nina, per què estàs fent aquesta pregunta tan important avui?
Clar, clar, clar.
I jo et diré que, mira, avui hem volgut destacar aquesta pregunta perquè fa uns dies jo llegia una notícia sobre Fernando Alonso, que no sé si esteu al dia, però...
Fernando es veu que... Alonso?
Sí.
Amb dinars i sopars?
Sí, sí, espera't. Es veu que ai, Fernando Alonso li estan anant molt bé les coses. De fet, ara està amb McLaren, i sembla, doncs, que això, que Déu-n'hi-do, o sigui, possibles triomfs importants aquest any, per al Fernando Alonso. Llavors, què passa? Que llegia la següent notícia i diu: Fernando Alonso no olvida sus orígenes. Celebra el podio con una cena con Flavio Briatore, que no sé si ho he dit bé.
Briatore, sí, sí.
Briatore, i su família. Llavors, qui és aquest senyor? Qui és el Flavio Briatore? Doncs era el seu cap quan estava a Renault, que era l'època durada del pilot, no?, que podríem dir, i el pilot asturià doncs, ha decidit celebrar, no?, que li estan anant tan bé les coses amb el Flavio i la seva família.
El Flavio,
Sí, ja és de la família, no has
vist? Val.
Llavors he pensat, és important moments com aquests, però que fins a quin punt, o sigui, realment la gent en el dia a dia com ho fa? Té temps per trobar-se amb la família o no?
Clar, clar, clar.
Clar, això és una pregunta molt important.
Bona.
I per això volem saber si la gent del carrer dina o sopa, com ho fan, amb qui ho fan, miren la televisió, xerren... Ho vols escoltar?
Som-hi.
Vinga, escoltem-ho.
Tenim horaris diferents. Tinc la sort de poder coincidir amb la meva filla gran a l'hora de dinar, però la petita i la dona no, i ho fem després tots quatre per sopar, sí.
Dinar menjo a la feina, a un office, amb un tàper trist, i sopar al sofà amb la meva parella, normalment mirant la tele.
A mi particularment m'agrada menjar amb la televisió o la ràdio, però de fons, no estar mirant la tele. M'agrada menjar amb família, m'agrada amb els meus fills. No tens molts moments, no?, per parlar amb ells i per estar tots junts. També intentem no tenir televisió, però sembla que és com un mes i està de fons.
Mira, com que menjo al treball, sempre menjo acompanyada. A mi m'agrada estar perquè sola menjar sol és molt trist per mi. A casa és sempre a la taula, a no ser que estigui jo sola, que llavors sí que menjo en el sofà.
Sí, amb companys de pis, i si estic sola, pues a veure mòbil. Mirant una sèrie o Insta, TikTok, el que sigui. En una taula, sí, sí.
Un cop a la setmana que fem menjar familiar i això, que coincidim més tots, pues sí que fem menjar a la família, amb els avis, i a vegades quan estem a casa, que potser molts pares venen en una hora, jo tinc un altre horari i tal, pues normalment menjo sol, me poso vídeos, més al mòbil que a la televisió.
Normalment, si sopo o dino, és parlar amb la persona que estic.
Joan, clar, jo també vull saber com ho fas tu, no? O sigui, dines, ja sé com dines, perquè dinem junts gairebé cada dia,
sí.
Això del tàper a la feina i els companys ja ho sabem, però com sopes tu?
Jo sopo amb els companys de pis.
Sí?
Sense televisor.
Sense televisor,
xerrem,
eh?
Xerrem. A més, m'agrada molt perquè és molt català, això que fem nosaltres, que és sobre taula. A mi m'agrada molt la sobre taula. Però molt, eh?
Jo crec que és un dels moments més importants amb la família, i ara, de fet, també ho preguntarem a la gent del carrer, a veure si opinen el mateix, però, per exemple, a mi sopar, si m'hi trobo amb la família, doncs perfecte, però també m'ha passat això, no?, d'horaris diferents.
Clar, també.
I que moltes vegades no hi coincideixes. Llavors, també sap greu. Llavors, ara, com et deia, vull saber la importància que té la gent per això, o sigui, si els importa o no sopar amb la família i si ho poden fer, i trobar aquests moments de calma. Ho escoltem, doncs.
Som-hi.
Vinga.
Sí, sí, perquè penso que no ho faig bé. Penso que l'hora de sopar potser seria millor estar a la taula sense estar mirant la tele i parlar de com ha anat el dia, la vida, però
Però no ho fem, tardaria, eh?
Sí. Com més els joves, vosaltres, és que és difícil treure-us del dormitori, no? Vull dir, se resisteixen, els meus fills es resisteixen i volen estar dins i volen portar-se el plat allà i no sé què. No, els fem sortir i allà, doncs mira, mitja hora o el que sigui, però estem tots junts i mira, ens actualitzem i són moments, jo crec que, bueno, diria que entranyables.
Sí, perquè estic amb la gent, perquè parlo, perquè em trobo amb gent que no estic tot el dia amb ella alhora en el treball i perquè a la nit és quan coincideixo amb el meu fill, el meu marit i amb la família que vinc a casa.
També són un moment de relaxació i a més m'agrada menjar, saps? Llavors, però sí, per mi sí que són bastant importants.
Sí, és un moment de conversa, explicar-se com ha anat el dia i de relaxació.
Sí, perquè és l'únic moment del dia en què podem coincidir els quatre.
Tothom comparteix que és molt important, eh? L'altra cosa és si ho fas.
Clar, exacte. Però has vist, eh? Que els trets van per aquí, que és important. De fet, hi havia una noia que ha dit que no ho fa tant, o sigui, que es posa amb la seva parella a mirar la televisió i sopen, però que li agradaria fer-ho més. És que és veritat, hem d'aturar una miqueta els dispositius, no? I trobar-nos més amb els nostres companys, companyes de pis o els nostres familiars.
Temps de qualitat.
Exacte. I ara sí, és hora de donar pas al...
El bonus track.
Ara, brindem
ara sí,
per les famílies.
Brindem. És bonic brindar, eh?
Sí, home, sí.
És un moment també molt tendre. Va, el bonus track d'avui, Joan, és d'una noia que ens explica com sopa amb els seus companys de pis i molta atenció perquè realment és bastant estrany. O sigui, sí, et quedaràs una miqueta descol·locat.
Va.
Escoltem-ho.
Vale, jo ara estic estudiant a Tarragona i estic en un pis, però normalment direm i sopem sols. A no ser que quedem per veure el futbol o alguna cosa així, i llavors doncs sopem junts. No, sí que ens trobem i parlem, però cadascú està com a la seva habitació. I potser parlem en veu alta, però cadascú està a la seva habitació. És molt raro, sí.
És una mica estrany, o sigui,
què coniques d'habitació? Una habitació o alguna cosa així?
Sí, perquè com que estan molt a prop, o sigui, és com un triangle d'habitacions. I llavors doncs, deixem les portes obertes, i anem parlant, però cadascú ens sembla que és molt raro, no?
No, i sí, està bé, està bé.
Però cadascú al seu lloc, sí.
I no teniu cap lloc, una taula al menjador?
Sí, sí, però a vegades, bueno, no sé.
Porta oberta?
Sí, no? Porta oberta.
I comunicar-se.
Cadascú fent la seva feina o qualsevol cosa i mentre sopem i parlem.
Ja us he dit que seria una miqueta estrany. Seria quelcom així.
Antonio, ¿qué tal te ha ido el día?
El mío bien, ¿y el tuyo?
Ha ido genial, aquí estudiando ahora.
Sí, seria una mica així.
Sí, una miqueta...
Una mica estrany.
Sí, Andreu, no ens castiguis, és que l'Andreu, el productor, ja ens està mirant amb cares estranyes, com dient, què esteu fent, per l'amor de Déu.
No, el que feia aquesta noia a casa.
Sí.
Demostració feta.
Sí, però bueno, sí que és veritat que comparteixen espais, això, en ocasions especials, un partit de futbol, una pel·lícula, així sí que ens reunim. Ara. Si no, doncs cadascú és del seu escriptori. Escolta la veu del poble, cal que donem pas al nostre expert d'avui. Ell és en Joan Ribas, antropòleg investigador de la Fundació Alícia. Molt bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
Joan, ens podries explicar per què és important per nosaltres trobar-nos per menjar?
Home, diguéssim, tot i que pugui semblar una pregunta fàcil de respondre, doncs també té la seva complexitat, no? És important trobar-nos per menjar bàsicament perquè és un moment en què compartim, en què socialitzem, no? I qualsevol persona que viu en societat necessita socialitzar, no? I el menjar, no? Els diferents àpats que podem fer durant el dia, doncs, òbviament, és un d'aquests espais que ens permet fer aquest procés, socialitzar. Socialitzem, així, diguéssim, entenem que formem part d'un grup més ampli, no? Comencem per la família, si voleu, o pels amics, que són els exemples una mica que heu posat vosaltres, no? Però també podem anar cap als sopars d'empresa, no? O als dinars d'empresa, o amb els companys del club de futbol, o de qualsevol altre tipus d'esport que practiquem, etcètera, no? Vull dir, és aquest moment en què compartim i que prenem consciència que formem part d'un grup, d'una societat, d'una cultura, etc.
Llavors, Joan, podem dir que això és quelcom típic, no?, de l'ésser humà, que com que volem sociabilitzar, sempre ho hem fet així?
Que sempre hem menjat, segur.
No, això sí, clar. Però imagino que sempre ha estat important trobar-se en el moment de menjar.
Sempre, sempre és important trobar-se en el moment de menjar. Ara bé, això no vol dir que la imatge que tenim nosaltres o com nosaltres percebem que ens hem de trobar menjant amb la família, amb els companys de pis, amb els fills, etc. Això no vol dir que totes les cultures, per exemple, ho practiquin d'aquesta manera, eh? És a dir, tots comparteixen comensalitat, que seria, diguéssim, la paraula que faríem servir per identificar aquesta idea de menjar conjuntament, sí. Però a vegades pot ser que els homes mengin a part, que les dones i els nens mengin a part, vull dir, diguéssim, hi ha moltes maneres d'expressar aquesta comensalitat. I, si em permets, sí. Ho hem fet sempre així i sembla que la tendència ara, doncs, cada vegada sigui menjar més en solitari, tot i que tots voldríem anar acompanyats, però sembla que va creixent aquesta tendència, no? Producte, si vols, també una mica, doncs, de les tendències a l'individualisme, eh?
Podríem dir que això també ha estat una miqueta arran del confinament, per exemple? És a dir, ens hem acostumat a no sociabilitzar?
No, jo potser et diria una mica que ha estat el contrari, no? És a dir, home, aquelles persones que viuen soles, pobres, doncs sí que el confinament per ells doncs ha sigut més tràgic, no? Perquè s'han vist abocades a haver de menjar soles, però tots aquells que, diguéssim, s'han confinat en grup, o bé perquè era la família, o bé perquè era un grup d'amics, ja et dic jo que no han estat compartint constantment els àpats, encara que sigui d'habitació en habitació, com deia una de les persones que heu entrevistat, eh? I recordeu que segurament heu participat en més d'un, encara que fos virtual, segurament els diumenges fèieu vermuts connectats a l'ordinador, no?
Sí, sí, oi tant. Joan, també com ha afectat la incorporació del televisor als nostres menjadors?
Això, a mi, diguéssim, com ha afectat, no ho sé. Que és un element més que s'ha integrat, segur. Aquí cada família podria explicar la seva realitat i la seva lluita, eh? Famílies que no volen que durant els moments dels àpats la televisió diguéssim, interrompeixi el moment de compartir, d'altres que la tenen de fons, però en alguns casos, per exemple, no, de les persones que heu entrevistat, clarament se'n desprenia la idea de a vegades, si estic sol, no només la televisió, els mòbils, les tablets, etc. No? Vull dir, el fet de dir és com una mena de sucedani, no? Estic sol, no estic acompanyat per ningú, doncs tinc la companyia de la televisió, tinc la companyia del vídeo, de la sèrie que m'estigui mirant, etc. No?
Joan, també pel que fa a les famílies, no? Llavors, podríem dir que és important que fem que els fills estiguin presents en aquest moment d'entaular-se, no?
Sí, jo com a antropòleg no, diguéssim, no li donaré consells a ningú de què és el que ha de fer o el que ha de deixar de fer. Si ho parlem, per això, des del punt de vista educatiu, no?, o educacional, o si vingués algú que tractés més aquests temes, no?, de pedagogia, doncs segurament estaria dient que si el que estem observant avui en dia, que els ritmes de vida de cada membre de la unitat familiar van desajustats, és difícil que hi hagi moment que puguin coincidir durant el dia, si doncs amb alguns dels àpats tenen l'oportunitat de coincidir, doncs home, és un bon moment per parlar de les coses que ens passen, de les preocupacions que tenim, d'escoltar-nos, de donar-nos suport, no? I també, jo no sé si vosaltres això, i perdona que m'extengui...
No, no, tranquil.
Si vosaltres quan éreu petits ho veu viure d'aquesta manera, no? Quan ets petit, molt petit, menges sol, no? T'alimenten a tu solet i quan ja t'han alimentat, llavors els adults passen a menjar, i tu sempre estaves esperant aquell moment de dir, bueno, i a mi quan m'integraran a la taula, quan m'integraran, no? I quan a tu t'integren ja et sents com un membre de ple dret d'aquella família, no?, amb capacitat d'argumentar i de donar el teu punt de vista, etcètera. Llavors, també en aquest nivell maduratiu de l'individu, de defensar punts de vista, opinions, etcètera, doncs jo crec que també aquest moment exerceix la seva importància, no?
Joan Ribas, antropòleg, investigador de la Fundació Alícia, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
5 minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem amb el professor Xavier Torrents i de les notícies que han passat i vindran aquesta setmana. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Una altra nit que em costa dormir. Fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
Vinga, va, 37 minuts que passen de les 3 de la tarda. Sabeu que també és bo, bonic i barat? Escoltar-lo amb ell, a Xavier Torrents, sociòleg, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Professor Torrents, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, Joan.
Avui ens ve a parlar unes quantes coses que estan passant aquests mateixos dies, com per exemple, com titulava El País Avui, Brussel·les adverteix que les empreses tenen marge per a pujar sous.
Sí, a veure, habitualment, a veure, sempre hi ha, diguem-ne, les piques baralles normals, s'entenen, fins a cert punt, i ara mirarem fins a quin punt, diguem-ne, els empresaris doncs, tenen tota una sèrie de costos, com els locals, doncs, el pagament doncs, del que serien recursos humans, és a dir, pagar els salaris dels treballadors, la tecnologia, el màrqueting, etcètera, etcètera. Tot això s'entén i, per tant, si ara, per exemple, també els productes que entren per després, diguem-ne, fer els canvis, els hi costa, no sé, una fleca, si arriba la farina i arriba més car, doncs el pa sortirà més car, òbviament. I els treballadors, tres quarts del mateix. És a dir, els treballadors, diguem-ne, pensant que és també una part, podríem dir, feble, en el sentit de que d'entrada prenen menys decisions que els empresaris i, per tant, poden decidir menys sobre el seu propi futur. És veritat que l'empresari pren més riscos amb l'empresa, però també és cert que el treballador, diguem-ne, va una mica més de mans lligades. Hem de dir que en els països escandinaus es va trobar una solució fins a cert punt, diguem-ne, raonable, i és de que, per exemple, els propis treballadors, una cosa que aquí seria revolucionària, però que als països escandinaus, Suècia, Finlàndia, Noruega, ho veuen com el més normal del món, per exemple, a IKEA d'allà, cosa que a IKEA d'aquí no ho apliquen, que és, per exemple, que part d'aquells beneficis empresarials, doncs, inclús siguin decidits o gestionats pels propis treballadors. Així, això fa que l'empresa la sentin seva. Mirem que, curiosament, pràcticament hi ha dos tipus de països on senten l'empresa seva, els treballadors. Un és el Japó, on els treballadors japonesos i les treballadores japoneses fan molt seva l'empresa on estan treballant, o les organitzacions, pensem en les universitats mateixes on estan treballant, i altres són els països escandinaus, Suècia, Noruega, Finlàndia, Islàndia i Dinamarca, on aquesta participació en els beneficis empresarials fan que també, diguem-ne, tinguin un interès directe, diguem-ne, en com ja se gestiona aquesta productivitat. Bé, explicat això, el que hem d'entendre és que sembla, i això és el que diu la Unió Europea, que els empresaris, una part d'ells, i torno a dir una part d'ells, possiblement, això ja no tinc dades estadístiques a la mà, possiblement minsa, però una part d'ells han aprofitat la benentesa de la inflació i de l'increment dels preus per pujar més del compte els seus propis preus. Mm. Sobre això s'està dient que ho estan fent els supermercats. És a dir, que els supermercats estan agafant un benefici, diguem-ne, darrerament, que no és només l'encariment dels seus propis productes. Doncs bé, aquí és on la Unió Europea ha dit, mirin, en aquest cas, els treballadors, perquè la inflació no els afecti tant, és dir, en definitiva, perquè les famílies arribin a final de mes, i curiosament, perquè les empreses vagin millor, perquè si els treballadors no tenen diners per gastar després, els productes de les empreses no es compraran. Clar. Doncs els salaris dels treballadors cal que s'apugin.
Clar, clar, clar.
O sigui que, Joan, a veure si t'apugen el salari, i a mi també se me la pugen.
Això, mira, dos pisos més amunt, ho tenim així de fàcil. Sí que volia comentar una notícia que ha sortit fa ben poc i no va tan desencaminada en relació amb el tema que estàvem tocant, perquè en una atenció als mitjans prèvia a la reunió de l'Eurogrup a Brussel·les, la vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, ha defensat la solidesa dels bancs espanyols davant la fallida de Silicon Valley Bank, la més gran que s'ha produït als Estats Units des de la crisi financera del 2008. Esclar, parlem de la solidesa dels bancs espanyols. La meva pregunta, professor, és a quin preu arriba aquesta solidesa?
Sí, a veure, la solidesa ja es va veure en la crisi del 2007-2008, el que va passar. Ara, aquí hi ha un concepte, que ho explicarem de forma molt entenedora, s'entendrà molt bé, que és el del signe negre. No pensem ara en l'animaló, però aquesta metàfora es va posar justament per aquest animaló. És a dir, els europeus, de fa molts segles enrere, pensàvem que tots els signes eren blancs. Tots. Llavors, va arribar un moment que arriben a Austràlia i veuen signes negres. Què ens està dient aquesta metàfora aplicada al que estem parlant? Que en el món real no es pot preveure tot, no es pot programar tot, no es pot planificar tot. Ja no parlem de l'home del temps, que el meteoròleg, avui en dia també la dona del temps, diguem-ne que a vegades no l'encerta, tot i que cada cop més. El que ens està parlant el signe negre és que una cosa imprevista pot succeir en qualsevol moment. Com aquesta que, quan els europeus van arribar a Austràlia, van descobrir que també hi havia signes negres quan creien eternament que els signes eren blancs. Doncs bé, que ara això hagi passat en bancs de caràcter tecnològic, on se suposa que tot aquest sector de tecnològic, digital, robòtic, està creixent, que va cada cop a més, que suposadament serien els més enfortits, i que ara hagin tingut aquest terrabastall que ha començat als Estats Units, i recordem que sempre que passa això, als Estats Units acaba arrossegant com una d'altres països. Entre altres coses, avui mateix ja s'ha espavilat el govern britànic a salvar la filial britànica d'un d'aquests bancs. Doncs ens hem d'acostumar que això passa als signes negres. Però fixem-nos en una cosa, que abans parlàvem del Japó i els països escandinaus, a vegades un veu als Estats Units i diu és el país més capitalista del món. Un altre dia en parlarem. El més capitalista del món segurament és la Xina, per molt que estigui governat pel Partit Comunista de la Xina. Doncs bé, als Estats Units Biden ha deixat clar, ha dit, mirin, els diners dels accionistes, allà ells feien una inversió, si guanyaven, Déu-n'hi-do els diners que s'han guanyat, si han perdut han d'assumir els riscos. El que cobriran, i això és tenir una visió d'estat, fins i tot en un país que no tenen estat del benestar, tal com ho coneixem a Europa, doncs ha dit, aquelles persones que han posat els seus estalvis de familiars amb dipòsits, diguem-ne, allà sí, allà això ho assegurarem. I doncs això, fixeu-nos que, tenint en compte el que ha dit la Unió Europea que parlàvem abans, és a dir, que els treballadors i treballadores doncs ens mereixem doncs també una pujada de salari, sobretot tenint en compte la inflació i, per tant, que hem d'arribar tots i totes a final de mes, i tenint en compte això altre, és a dir, sí, salvar allò que suposi un terrabastall per, diguem-ne, la classe mitjana baixa i la classe baixa. Però la classe alta, que perdi uns quants milers, i dic milers, de milions d'euros, els multimilionaris, o uns quants centenars de milions d'euros, els milionaris, i alguns milions, o alguns centenars, diguem-ne, de milers d'euros, gent que ja té molts diners, home, doncs forma part del joc de l'economia de mercat.
Precisament, Nadia Calviño, la vicepresidenta del govern espanyol, que ho ha dit tot plegat arran d'aquesta notícia que sabíem avui, és que l'IBEX 35 ha perdut més del 3% precisament per aquesta por financera, parlant d'arrugament, sembla ser, del Silicon Valley Bank.
Sí, és, per un cantó diuen que hi ha solidesa bancària, però per l'altre hi ha pèrdues econòmiques. Per això, que les onades és com aquesta pedra que tirem al riu i fa onades i cercles, doncs això, per bé o per mal, passa. Per tant, de retruc ho hem vist. És igual com el dia que a la Xina s'encostipen, doncs ens encostipem a tot el món. I no em refereixo només a la Covid-19.
Anem a parlar també de política amb el politòleg Xavier Torrents, i anem a fer una mica balanç. Trobo que és bo fer balanç de com està no només el govern espanyol, sinó el partit polític que implica el govern espanyol en la seva màxima exponència, que és el PSOE, que sí que està en coalició amb Podem, però en ampli espectre l'ocupa la bancada socialista.
Doncs, a veure, sabem que estem en 2023 amb any electoral. D'aquí uns mesos, concretament al maig, tindrem a tot arreu eleccions municipals. En algunes comunitats autònomes, no així a Catalunya, doncs tindran eleccions autonòmiques. I probablement cap al Nadal, abans o després de Nadal, tot just abans o després de Nadal, per tant, desembre o gener, tindrem les eleccions generals. Per tant, és any electoral que estan neguitosos els polítics. Mira, encara en vi els periodistes i els politòlegs, les dues professions, la teva i la meva, Joan, estem contents perquè així, mira, tindrem moltes coses que parlar, però sense neguit, amb calma. Sí. D'això, per tant, en parlarem molt sovint d'això. I una de les coses de les quals s'està veient és que, a veure, no tant potser que el Partit Socialista perdi vots, sinó que sembla, a hores d'ara, que els perd, diguem-ne, el possible aliat del Partit Popular, que és Vox, i el possible aliat, en aquests moments, de fet, és aliat i qual lligat, diguem-ne, que és Unidas Podemos, o En Comú Podem a Catalunya, que sembla que les dues parts, diguem-ne, perdrien votants. Uh-huh. Què passarà? Depèn de moltes coses.
D'entrada, s'està trencant. És a dir, fa... Jo m'atreviria a dir dos comicis electorals que es parlava de trencar el bipartidisme. Estem tornant a aquest bipartidisme?
En el 2023 no crec que això passi. No sé què passarà d'aquí 4 anys. Però el 2023 no crec que hi hagi un trencament del bipartidisme. Sí que vol dir que possiblement hi haurà un reforçament una mica dels dos principals partits. Entre altres coses, perquè hi ha un partit que estava a cavall d'aquests dos partits, que desapareixerà, aquests Ciudadanos. Uh-huh. Per tant, clar, el gruix d'aquests votants aniran a parar alguns al Partit Socialista, alguns al Partit Popular, i fins i tot alguns dels Ciudadanos, que eren molt espanyolistes, molt nacionalistes espanyols, aniran a Vox directament sense cap subterfugi. Per tant, que això, aquest partit desaparegui, sí que fa, diguem-ne, que s'enforteixin, en aquest cas, dos dels principals partits del sistema de partits espanyol. Jo no diria que es va a un sistema bipartista hores d'ara. Torno a dir, d'aquí 4 anys escaig, queda molt i ja en parlarem. Però ara aquí la clau és adonar-se'n de que està molt mogut el panorama electoral fins al punt que ens hem de fixar molt en les declaracions a vegades. A vegades no, perquè a vegades diuen, fan teatre o diuen bajanades dels polítics, però el Partit Popular, per exemple, ja ha dit, bé, no ens fixarem tant en el que passa a les municipals, però a les generals perdrà Pedro Sánchez, diu el Partit Popular. Home, quan diuen això és que no tenen tan clar que guanyaran gaires alcaldies a les municipals. I si això acaba passant, és una primera victòria, en aquest cas, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del Partit Socialista, doncs, que encapçala ell mateix. Per què? Perquè generalment, quan està molt clar el guany d'un partit polític en unes municipals, si les generals venen després d'uns mesos, aproximadament, o un any i mig, com a molt, és bàsicament segur que guanyarà aquell partit polític. Per tant, si ara això sembla que no està tan clar, i ho sabrem el mes de maig, doncs vol dir que no està tan clar. És a dir, que, a veure, jo sé que avui no has patit a la nit dels Oscars. T'has emprenyat, perdó la paraula,
sí,
així.
No, aquí. Una miqueta.
Però jo crec que no has patit tant, perquè sembla ser... Jo estava dormint, somiava...
Plàcidament.
Sí, però em sembla que més o menys el que deien les travesses ha passat, i tot i que potser un s'espera que al final passin el que diuen les travesses, però en aquest cas hi haurà més neguit. En política hi haurà molt neguit de què passarà.
Veurem què passa amb tot plegat. El que és veritat, ens queden 10 minuts, professor, i jo vull treure dos temes una mica escabrosos que han passat aquesta setmana passada. La primera, pel que fa a les eleccions municipals. Com sabrà, professor, es va trobar una sèrie de cartells a Barcelona parlant del candidat d'Esquerra Republicana alcaldable per Barcelona, on hi sortia Ernest Maragall, i feien referència a l'Alzheimer. L'Alzheimer que pateix el seu germà, l'exalcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, uns cartells molt lletjos a la ciutat de Barcelona.
Sí. Mira, això té dos noms. Per un cantó, disfòbia, i per l'altre, gerontofòbia. Anem a explicar què vol dir cadascuna d'aquestes paraules. Disfòbia és el rebuig social, la fòbia, cap a les persones que tenen alguna discapacitat. En aquest cas, òbviament, és un trastorn mental, una malaltia, diguem-ne, que no és el mateix demència senil que Alzheimer, però per entendre'ns, doncs, que és aquesta pèrdua de memòria com un dels eixos principals. I en aquest cas, fixem-nos, clar, a Pasqual Maragall, que a hores d'ara, des de 1979, el 2023 és l'alcalde que més alt ha sortit en enquestes i en vots. Per tant, ha estat, diguem-ne, objectivament, l'alcalde més estimat de la ciutat de Barcelona, amb independència del que va votar o en el seu moment cadascuna de les persones. Però, per l'altre cantó, no només és disfòbia, que és aquest rebuig social cap a les persones amb una discapacitat o, en aquest cas, o malaltia mental, sinó que és gerontofòbia, perquè de retruc es vol, diguem-ne, estigmatitzar a l'alcaldable, en aquest cas d'Esquerra Republicana, que és el germà de Pasqual Maragall, que és Ernest Maragall, i en aquest cas com associant, com és gran, és un alcaldable d'edat, doncs ja no pot governar la ciutat perquè segur que està allò en un tris un tras de tenir Alzheimer o demència senil.
Jo parlàvem l'altre dia en aquest programa que se'n diu també edatisme.
Sí, si diguéssim edatisme, llavors era per fer-ho més fàcil, però llavors hagués dit també capacitisme, que és l'anàleg. És a dir, es pot dir de dues maneres cadascuna. És a dir, disfòbia o capacitisme, i l'altre és gerontofòbia o edatisme. Efectivament, molt bé, Joan. I així, bueno, ens enriquim lingüísticament parlant tots plegats. Doncs bé, a mi m'agrada, quan passen coses d'aquestes, i crec que Ràdio Estel ens permet justament parlar-ho doncs d'aquesta forma més didàctica i alhora amb més senzillesa, a veure, no ha pensat la persona o grup de persones que han fet aquests cartells que tenen avis o àvies i que això és, diguem-ne, molt estigmatitzador, excloent i insultant cap a tota la gent gran que ens hauria de mereixer el respecte de tots plegats? No sé, és una cosa que deixo a la reflexió, perquè a mi m'ha preocupat per això, no pel tema electoral, que, bueno, això, de fet, és el menor dels problemes amb aquesta qüestió que ha sorgit.
I encara una altra qüestió sobre la taula que ha generat molt debat els darrers dies. Resulta que a preguntes de la premsa, aquest mateix dilluns, en una visita al Vendrell del ministre de l'Interior del Govern espanyol, Fernando Grande Marlaska, ha parlat sobre el cas Sallent, i Marlaska ha dit que el govern espanyol treballa per prendre mesures sobre la inimputabilitat dels menors de 14 anys. Tot plegat bé perquè la setmana passada al Cafè de les Idees de Televisió Espanyola, amb Gemma Nierga al capdavant, la consellera d'Igualtat i Feminisme, que per cert va ser també en aquest programa, Tània Verge, va dir que cal protegir els menors, que estem parlant de menors, encara que hagin delinquit, i que per tant compta amb el que fem i aquestes mesures d'imputabilitat o no imputabilitat.
A veure, els casos que estan havent, sigui d'assetjament, de violacions, d'abusos sexuals, de fins i tot podríem, en alguns casos, en darrere miraríem d'assassinats, en el qual han estat implicats menors, cal dir el següent. Ara em fixaré en aquest cas d'aquesta nena que han violat en part uns menors d'edat a Badalona.
Perdó, em referia al cas Sallent, no era el cas Sallent, era el cas de Badalona.
Per això ho he anat reconduint aquí dissimuladament, sí, Joan, sí. Per explicar-ho amb mà esquerra. Doncs en aquest cas ha hagut una confusió que no entenc. La Generalitat, perquè ho ha dit als mitjans de comunicació, ha dit que són inimputables i suspendrien primer de dret. Mm-hmm. Per què? Perquè hi ha dos drets a aplicar. Hi ha un que tenen la raó. És veritat, un menor no pot ser imputable pel dret penal. És a dir, no pot anar a la presó, no se'l pot jutjar, diguem-ne, en aquest cas a nivell de dret penal, però sí des del dret administratiu. Caram, oi que tots coneixem algun, depèn de l'edat de cadascú, però en el seu temps, algun noi o noia, més aviat nois, que van ser expulsats de l'institut, o encara que fossin 3 dies, o una setmana, o un mes, caram, perdona, eren menors d'edat. Per tant, com pot ser que per una qüestió, podríem dir, comparablement menor, com haver fet algun acte incívic dins d'un institut, si es pugui expulsar a un noi, i a uns nois que han violat a una nena menor d'edat de 12 anys, no se'ls pugui aplicar el dret administratiu? Clar que sí. Per tant, aquí hi ha hagut, o bé, alguna persona que, quan això ho ha declarat als mitjans de comunicació, mai va fer cap assignatura de dret, o bé, si les va fer, va suspendre, perquè és que no s'entén. El que més em sap greu és que des de la Generalitat no s'hagi sortit a desmentir aquest error. És a dir, una altra cosa és que no vulguin aplicar el dret administratiu, que és molt diferent a no, diguem-ne, poder-lo aplicar. Sí, és veritat que no es pot aplicar el dret penal, per tant no poden anar a la presó, però sí es pot aplicar el dret administratiu i ja fan tard en aplicar-lo. Una altra cosa és després com aquests nanos que són violadors, és a dir, que siguin menors no vol dir que no siguin violadors. Aquests nanos que són violadors, doncs cal, diguem-ne, que rebin un tipus d'educació a partir d'ara, que està clar que igual només en mans dels pares no funciona o no ha funcionat. Cosa que no vol dir que sigui culpa dels pares, però sí que és responsabilitat dels pares. I en aquest moment ja no és només responsabilitat dels pares, sinó, al meu entendre, ho hauria de ser, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, subsidiàriament, per resoldre aquest cas. Perquè estem parlant d'un tema gravíssim, gravíssim. I l'altre error, i dic error per no dir una cosa més greu, és, diguem-ne, què ha passat en aquest comerç on això va passar i què ha passat amb el guàrdia de seguretat que no va atendre aquesta nena com, en canvi, en el cas de Dani Alves, sí, el guàrdia de seguretat ho va fer de forma impecable. Exacte. Per el que hem sabut, no?
Finalment, i ens queden 3 minuts per comentar-ho, i per tant ho aprofito. Com sap el professor Torrents, queda dijous també en aquest programa i tenen cabuda alguns dels que entren a la llista dels diferents partits polítics que es presenten a l'alcaldia de Barcelona, i anem parlant cada dijous sobre diferents temes que tenen a veure amb la ciutat de Barcelona. És per això que vam agafar el baròmetre de la ciutat, de l'Ajuntament de Barcelona. Vam agafar les principals problemàtiques que deien els barcelonins i les posem sobre la taula. La primera ha estat el turisme. Aquesta setmana en seguirem parlant de turisme amb el Partit Popular i amb Ciutadans. Valents, no, PSC, ara m'ho diuen bé, amb el Partit Popular i amb el PSC, els hi toca el torn. Però una de les preguntes que faig sempre, professor, és si en els darrers anys Barcelona ha deixat de ser una ciutat per als barcelonins.
A veure, no hi ha una resposta absoluta sí o no, tot i que hi haurà persones que correspondran allò aferrissadament sí o no. A veure, Barcelona és una ciutat global. Això vol dir que és una ciutat, entre altres coses, que atrau talent, per exemple, al Mobile Congress, atrau científics, atrau... Avui mateix inauguraven, on havia estat Nissan, doncs, dos empreses tecnològiques que contractaran, en aquest cas, treballadors d'aquí, però, però pot acabar també atraient altres tecnologies, persones d'altres llocs. Però Barcelona és una ciutat turística. Si l'economia barcelonina i en part catalana s'ensorraria si Barcelona deixés de ser una ciutat turística. Per tant, no només hem de viure, sinó conviure amb aquesta situació. I aquí cal fer un equilibri amb això. Es pot fer? Sí. Es pot fer, doncs, si s'enforteixen tots aquells serveis públics que serien, diguem-ne, adreçats més directament a qui viu a dins de Barcelona. I jo m'atreviria a dir a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè hi ha persones que no dormen a Barcelona, però s'hi treballen, persones que dormen a Barcelona però no hi treballen, o sigui, i tota aquesta complexitat. Per tant, Barcelona, diguem-ne, necessita una política turística que el que faci és mantenir més o menys el mateix nivell econòmic d'entrades de divises, però anar substituint, però substituint, no tancant, substituint potser el turisme de masses per un turisme, diguem-ne, que es vagi més en turisme ambiental, no Barcelona, en aquest cas, al nord de Catalunya, per exemple, turisme cultural i altres tipus de turismes com el turisme científic. Però, insisteixo, com a vasos comunicants. I això és compatible amb, diguem-ne, amb el conviure de veïns i veïnes i, entre altres coses, doncs això, en que tots compartim aquesta ciutat, que és maca, malgrat els ets i uts de la ciutat.
Deia, d'això en parlarem el proper dijous al Maró Muntanya, com venim a fer aquesta setmana. Sociòleg, politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, professor Xavier Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. Que vagi molt bé.
Bona tarda.